Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Sanitat confirma un cas sospitós d'antivirus a Alacant. Es tracta d'una dona de 32 anys que anava al mateix avió on va viatjar la dona holandesa que va acabar morint, Jordi Fortià.
El Ministeri també busca un segon passatger sud-africà que hauria passat 10 dies a Barcelona. El secretari de Salut Pública, Javier Padilla, confia que el test a la dona d'Alacant doni negatiu com en el cas de l'hostessa del mateix vol.
Hay que decir que esto, entre otras cosas, muestra que existe solvencia y capacidad para la detección y el rastreo de los contactos, incluso a nivel internacional, no solamente a nivel dentro de nuestras fronteras.
Esquerra, els comuns i la CUP reclamen el cessament del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, arran la presumpta infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de professors de Barcelona.
Tant aquests tres grups com Junts exigeixen explicacions urgents a Trapero al Parlament i de les conselleres d'Interior i Educació. García Berrio és diputat dels comuns.
El govern ha de ser implacable davant la presència d'agents infiltrats en una assemblea sindical que està preparant vagues, mobilitzacions i que fins i tot pot estar planificant quina és la seva estratègia de negociació amb el propi govern. Considerem que si el govern no pren mesures contundents en aquest sentit, tindrem un problema.
S'acaba la gratuïtat al servei ferroviari de Catalunya.
Avui és el darrer dia en què els serveis de Rodalies i mitjana distància són de franc després de 3 mesos de gratuïtat. Usuaris i l'Associació per la Promoció del Transport Públic reclamen un servei de qualitat. Pol Méndez n'és el portaveu.
Podríem dir que avui tanquem un capítol molt nefast a la història recent de Rodalies amb el pagament de... i que es torna a pagar. Però considerem que quan el servei és de qualitat, el servei s'ha de pagar, en part, com passa amb el metro, com passa amb els autobusos interurbans.
El descarrilament d'un tren de mercaderies ha fet interrompre la circulació de la línia R8 entre Cerdanyola, Universitat i Martorell.
Hores d'ara, el servei continua fent-se amb autobusos alternatius.
En cultura, Girona es prepara per la 71a edició de Temps de Flors.
Arrencarà aquest dissabte i homenatjarà Antoni Gaudí i Pau Casals en els seus espais més emblemàtics.
Girona FM, Pau Villafañe.
Una de les principals novetats d'enguany és que per primera vegada els 4 ponts del barri vell acolliran muntatges de forma simultània. Gemma Geis és vicealcaldessa i regidora de promoció econòmica de Girona.
Doncs Temps de Flors aprontem, doncs això, no? El que veus avui amb moltíssims doncs, voluntaris treballant, amb projectes que porten molts mesos doncs, cuinant-se i celebrant doncs, aquest any doncs, a Girona, aquest any Gaudí amb les escales de la catedral, fent aquest reconeixement també al 150è aniversari del naixement de Pau Casals.
I en esports, Toni Castro, tenim en joc la final de la Copa Catalunya Femenina de Futbol a Vilanova i la Geltrú.
A punt d'arribar al descans, l'AEM de Lleida està guanyant per 1-3 l'Europa. Aquesta nit, l'Atlético Madrileño Sabadell, un duel clau en la lluita per l'ascens de la segona divisió masculina de futbol. Demà a primera, l'Espanyol busca a Sevilla el triomf que l'apropi a la permanència matemàtica. I diumenge arriba el clàssic més esperat dels últims anys, un Barça-Real Madrid que pot ser decisiu. De fet, els blaugranes alçaran el títol de Lliga si puntuen contra els blancs. Per cert, el Madrid ha sancionat Fede Valverde i Chua per la picabaralla d'ahir amb una multa de 500.000 euros.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Aquesta situació de núvols i clarianes que tenim en moltes comarques i no acaba d'arrencar tampoc. Aquesta nuvolositat en forma de pluges, algun ruixadet molt local. S'ha produït, per exemple, al Barcelonès, als dos Vallesos, a Osona, en aquests moments al Pirineu Lleidatau, cap a les Terres de l'Ebre, però en general estem parlant d'un cel més aviat carregat de núvols inactius que no pas d'una altra cosa. I la temperatura, que no s'ha acabat d'enfilar gaire. Per tant, un ambient agradable, però no pas molt calorós. El dissabte sí que tindrem canvis de situació. De fet, aquesta matinada i el dissabte molt d'hora, a les comarques de la costa de Tarragona i de Barcelona, hi haurà algun xafaguet, molt local en general. Però, en canvi, ja al llarg del dissabte els núvols augmentaran i durant la tarda les pluges s'escamparan per molts indrets, sobretot a les comarques de Girona i Barcelona. En el cas de Tarragona i Lleida, aquesta pluja serà molt més minsa i més localitzada. Estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda, Lali. Doncs, de moment, el trànsit encara va fent. Aquesta tarda no està sent una tarda complicada, en general, amb massa volum de sortida de cap de setmana. Si bé sé que aquesta hora encara queden alguns punts amb lentitud, amb alguna aturada puntual, com és el cas de l'autovia 2, on hi ha un camió avariat ocupant el voral i part d'un carril a l'altura de Pallejà, en sentit Barcelona, i una miqueta més d'intensitat de lentitud en aquest punt de l'autovia 2. La C58 entre Montcada i Torre Baró, també amb lentitud i aturades en sentit Barcelona, i encara alguns trams de les dues rondes, sobretot de la ronda litoral en sentit Llobregat, entre Poblenou i la Barceloneta. És tot de moment. Bona tarda.
Si vols donar suport al comerç local,
fuig de les multinacionals.
Si lluites per la protecció ambiental
i la justícia laboral,
que la roba i les costures no les facin criatures.
Si decideixo no consumar el món, serà millor resum. Si compro de gust, sempre trio comerç just.
I tu què tries?
Visita jotrio.cat.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Sanitat confirma un cas sospitós d'antivirus a Alacant. Es tracta d'una dona de 32 anys que anava al mateix avió on va viatjar la dona holandesa que va acabar morint. El Ministeri també busca un segon passatger sud-africà que hauria passat 10 dies a Barcelona.
Aquest possible contacte, però, ja ha tornat a Sud-àfrica. S'està contactant amb el país perquè el busqui i li faci les proves oportunes. Pel que fa a la dona d'Alacant, està ingressada a l'hospital i presenta simptomatologia respiratòria lleu. Ja se li ha realitzat la primera prova, de la qual encara s'està pendent del resultat. En cas de sortir negativa, se li realitzaria una segona al cap de 48 hores per acabar de confirmar o desestimar la presència del virus. Finalment, l'OMS també ha confirmat avui que l'hostessa del vol ha donat negatiu d'antivirus.
Avui ha comparegut el secretari de Salut Pública, Javier Padilla, que amb tot confia que el test de la dona d'Alacant també doni negatiu. Jordi Casino.
Aquestes són les principals novetats de la crisi derivada del vaixell que segueix camí de les Illes Canàries i que ha posat en valor el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, que creu que segurament la dona d'Alacant en donarà negatiu i que assegura que demostren que es pot fer un seguiment molt acurat dels possibles infectats.
Hay que decir que esto, entre otras cosas, muestra que existe solvencia y capacidad para la detección y el rastreo de los contactos incluso a nivel internacional, no solamente a nivel dentro de nuestras fronteras. Hemos de decir que esto es algo habitual, que como hemos podido ver en las noticias en los últimos días, ya ha habido personas que habían tenido algún tipo de contacto en ese mismo avión con esa misma persona, que han comenzado con algún tipo de síntoma compatible, síntoma leve, respiratorio, que han sido ingresadas en un hospital para la toma de muestras y aislamiento y que con posterioridad se ha visto que era el test negativo. Es lo que ha ocurrido con la azafata del vuelo de KLM.
I pel que fa al vaixell, on viatgen 5 catalans, aquest arribarà en principi diumenge, tot i que podria fer-ho abans, a les Illes Canàries. Des d'allà, tots els espanyols seran traslladats a Madrid, on està previst que facin una quarantena que serà obligatòria a l'Hospital Militar Gómez Ulla de la capital espanyola.
Gràcies, Jordi. Per cert, que l'Audiència Nacional ha desestimat el recurs de l'entitat que demanava paralitzar el desembarcament de l'Ondius a les Canàries.
El tribunal considera que no hi ha evidències que es comprometi la salut de la població espanyola.
I mentrestant, tots els experts coincideixen en llançar un missatge de calma i asseguren que, tot i que l'antivirus és més greu que la Covid per la seva taxa de letalitat, el risc de contagi és molt més baix.
Així ho ha assegurat una de les cares més visibles durant la pandèmia de la Covid-19, el doctor Antoni Trilla, excap del Servei de Medicina Preventiva i Epidemiològica de l'Hospital Clínic. El doctor argumenta que, malgrat el record que tenim de la Covid-19, aquestes dues malalties no tenen res a veure.
Malaltia coneguda, un brot greu, perquè hi ha persones que han mort en una situació molt particular, amb un risc molt baix per la població general si es fan les coses com s'han de fer, que és com s'estan fent i es faran, i la Covid la tenim en el record, però no té res a veure, excepte que són dos virus que provoquen malaltia, amb el que estem vivint en aquests moments, amb un focus mediàtic molt important, que això també augmenta. Malauradament, nosaltres diem que quan passem de les pàgines de salut a les de la política estem morts, i ens sembla que en aquest cas està passant això també, bàsicament.
L'expert ha assegurat que, tot i que el risc de contagi és baix, hi ha probabilitats de transmissió. En aquest sentit, el doctor ha reconegut que sí que hi ha certes similituds amb la Covid-19 i el mètode més comú és estar en contacte proper amb la infecció i contagiar-se'n a través de les secrecions respiratòries.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
L'altre titular del dia, Esquerra, els Comuns i la CUP reclamen el cessament del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, arran de la presumpta infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de professors de Barcelona. A més, tant aquests tres grups com Junts exigeixen explicacions urgents al Parlament de Trapero i de les conselleres d'Interior i d'Educació, Montcarvajal.
Els Comuns i Esquerra Republicana són socis d'investidura de Salvador Illa, però la infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea educativa a Barcelona dimecres passat els ha tret de polleguera. Consideren que vulnera els drets fonamentals i per això han demanat que Josep Lluís Trapero plegui i que el govern s'expliqui. La CUP també ho vol. Jordi Albert és diputat d'Esquerra, Xavier Pellicer de la CUP i García Berrio dels Comuns.
O és que el que busca el director de la policia és criminalitzar els docents del nostre país? És això el que busca? I per això infiltra? Els vol situar l'analogia de grups terroristes? Perquè la normativa fa referència a aquests espais que van contra la seguretat pública.
El director de la policia ha de dimitir, de forma immediata. I ho ha de fer perquè fa allò que vol, com vol i quan vol. I ho ha demostrat en reiterades ocasions. Es nega a cap tipus de control democràtic. I va absolutament per lliure, passant totes les línies vermelles.
El govern ha de ser implacable davant la presència d'agents infiltrats en una assemblea sindical que està preparant vagues, mobilitzacions i que fins i tot pot estar planificant quina és la seva estratègia de negociació amb el propi govern, considera. Direm que si el govern no pren mesures contundents en aquest sentit, tindrem un problema.
Junts ha dit que el govern està absolutament superat pel conflicte educatiu i els Mossos han dit que respecten el dret a reunió, a vaga i la llibertat sindical, però que poden recollir informació relacionada amb els conflictes laborals i socials per valorar amenaces i riscos i s'han mostrat disposats a explicar-ho als grups parlamentaris.
Doncs els sindicats convocants de les vagues educatives s'afegeixen a la reclamació i demanen al president Salvador Illa que els convoqui per negociar abans de dimarts, dia d'aturada a tot Catalunya. Avui han anat al Parlament per exigir-ho. Món.
Els sindicats de la vaga d'ensenyament, USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical també estan d'acord que Josep Lluís Trapero ha de dimitir i han exigit al president Salvador Illa tornar a negociar abans de dimarts, dia de vaga d'ensenyament a tot Catalunya. Ho ha explicat el portaveu d'USTEC, Andreu Mombrú, després de reunir-se al Parlament amb Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP.
Que els conflictes no es resolen amagant-se, que els conflictes no es resolen intentant dividir les forces sindicals, que els conflictes no es resolen amb cortines de fum, com posar els Mossos a les escoles i que, evidentment, els conflictes no resolen amb repressió, infiltrant policies a les assemblees de treballadors i treballadores. I, per tant, fem un emplaçament directe al president de la Generalitat. El dia 12 tenim una vaga a tot el país a l'educació. Abans del dia 12 li demanem que seguin a negociar.
Els sindicats han explicat que després de les manifestacions per vaga del mes de març, els Mossos van identificar càrrecs sindicals, els van fer escorcolls als vehicles i registres personals i han dit que en reunions o actes que no havien anunciat hi han aparegut agents dels Mossos d'Esquadra, fet que els fa sospitar que les infiltracions de Mossos són habituals.
Una qüestió sobre la qual no s'ha volgut pronunciar la portaveu del sindicat SAPFEPOL dels Mossos d'Esquadra, Imma Viudes, en una entrevista a la xarxa. Sí que s'ha referit, però, al pla pilot per introduir policies als centres escolars.
La nostra tasca és purament preventiva. És una tasca que va més en la necessitat de resoldre conflictes, de mediació, de prevenció, quan hi ha situacions que puguin desbordar per evitar que el conflicte vagi a més i mai substituint la tasca i les funcions que fan altres figures totalment necessàries als centres educatius, com poden ser doncs, integradors socials, educadors, mestres, evidentment, o psicòlegs.
Ara bé, Viudes ha explicat que el sindicat encara no ha rebut informació ni indicacions concretes sobre la mesura, més enllà del que es diu als mitjans.
Avui és el darrer dia de gratuïtat a Rodalies i mitjana distància. Després de 3 mesos, a partir de demà, s'haurà de tornar a pagar per viatjar en tren a Catalunya, de manera que ja no seran vàlides les targetes que va repartir Renfe sense cost. Anna Ruiz.
Alguns no n'eren conscients i altres apostarien per allargar la gratuïtat fins al retorn absolut de la normalitat en el servei. Altres usuaris, però, consideren que el centre de l'anàlisi és pagar per un transport de qualitat.
La veritat és que no n'era conscient, no sol agafar el Rodalies, per tant, he aprofitat avui poc més.
Yo entro a las 10, salgo a las 7 de la tarde de mi casa para llegar puntual y me parece que hasta que la frecuencia no sea la misma sería lo adecuado cobrar cuando las cosas estén hechas.
La qüestió no és pagar o no pagar, és que funcioni.
Una lectura que comparteix l'Associació per a la Promoció del Transport Públic. Pol Méndez és el seu portaveu.
Podríem dir que avui tanquem un capítol molt nefast a la història recent de Rodalies. Rodalies amb el pagament de... i que es torna a pagar. Però considerem que quan el servei és de qualitat, el servei s'ha de pagar en part, com passa amb el metro, com passa amb els autobusos interurbans.
La recuperació del més del 90% del servei ferroviari coincideix amb la fi de la gratuïtat de Rodalies.
A tot això, però, el descarrilament d'un tren de mercaderies ha fet interrompre la circulació de la línia R8 de Rodalies entre Cerdanyola, Universitat i Martorell. Hores d'ara, el servei continua fent-se amb autobusos alternatius. Ràdio Rubí. Albert Soler, bona tarda.
Bona tarda. El descarrilament, sense ferits, ha sigut prop de l'estació de Renfe, Rubí-Can Vallhonrat, i ha obligat a tallar la circulació del túnel pel túnel després d'una setmana d'haver tornat a entrar en funcionament. L'accident ha passat poc abans de les 12 del migdia, just a la sortida d'aquest túnel, però sembla ser que la causa no han sigut o no haurien sigut les obres de reforç que s'hi estan fent, sinó possiblement algun problema amb el canvi d'agulles. La locomotora i el primer vagó del tren de l'empresa CapTrain, que viatjava de Tunis, de Can Tunis a Barcelona en direcció a la frontera francesa, són els que han sortit de la via i han ocupat part de la via contrària. Tot i això, Adif no informa encara sobre els motius del descarrilament ni tampoc de quan es podrà reprendre la circulació per aquest tram. El que sí que ha assegurat és que el tren no portava mercaderies perilloses. Aquest accident, com explicàveu, ha obligat a Renfe a reforçar el servei alternatiu de la línia de Rodalies R8 per carretera i ha allargat el trajecte fins a l'estació de Cerdanyola a la Universitat. Recordem que ja abans del descarrilament, el tram de la R8 entre Martorell i Rubí es feia amb autobús. Aquesta nova incidència arriba, com heu explicat, just l'últim dia que el servei de Rodalies és gratuït.
Moltíssimes gràcies, Albert Soler, per aquesta darrera hora des de Rubí.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Uns 600 alumnes d'una vintena d'instituts catalans han commemorat avui el Dia d'Europa en una jornada lúdica i pedagògica a Barcelona.
Una commemoració que s'ha centrat en els reptes de les institucions europees per donar a conèixer el projecte comunitari entre el jovent, amb el desafiament de la desafecció política i l'amenaça de l'expansió de l'extrema dreta.
Carina Bebe.
Sí, segons la darrera enquesta del CEO, més de la meitat dels catalans admet no saber ben bé què fa la Unió Europea. Aquesta desconeixença del projecte europeu encara és més gran entre els joves, un segment de la població en què creix també la desafecció política amb l'amenaça creixent de l'expansió de l'extrema dreta impulsada per les xarxes socials. Reptes que les institucions europees entomen amb la mirada posada en els ciutadans que tindran dret a vot d'aquí a uns anys i que són el futur del projecte europeu, que influeix en el 70% de les lleis que s'aproven al Congrés dels Diputats. Diana Riba, vicepresidenta de la Comissió d'Educació del Parlament Europeu, dona la seva recepta per capgirar-ho en declaracions a la xarxa.
Seguir-ne parlant, seguir veient-ho i, sobretot, i jo crec que un dels missatges centrals actualment pels joves és que avui en dia la democràcia també ens la juguem en els espais de xarxes socials. I aquestes xarxes socials, evidentment, tenen un interès perquè creixi l'extrema dreta. Per tant, quan ens afrontem a les xarxes socials, saber que allò que està viralitzat hi ha un interès polític al darrere.
Riba ha assistit a la commemoració del Dia d'Europa, que se celebra demà, en què han participat uns 600 alumnes del programa Escoles Ambaixadores del Parlament Europeu, un programa que té per objectiu, precisament, ampliar el coneixement del projecte europeu entre els més joves des de fa una dècada.
Doncs la cultura europea és justament el que es promociona aquests dies al Japó, de la mà d'un grup d'estudiants catalans. Són alumnes de l'Institut Montserrat Roig de Sant Andreu de la Barca i participen en un prestigiós programa internacional d'intercanvi. Ràdio Sant Andreu, Santi Milian.
Durant dues setmanes convertiran convivència i activitats culturals a més d'experiències educatives amb estudiants procedents de països. El programa d'intercanvi cultural està impulsat per la Fundació Hakuhodo, una experiència que convertirà el centre de Sant Andreu de la Barca en l'únic representant europeu en aquesta edició. Sergi Garcés, professor de l'Institut Montserrat Roig, explica els objectius d'aquest viatge.
És doble, per una banda que posin en ús el japonès que han après aquí i que relacionin tant amb gent del Japó, és a dir, amb gent d'altres cultures, però ja no és només la gent del Japó, sinó que hi ha doncs 8 països més que porten els seus estudiants també, països com Brasil, Tailàndia, la Índia, Sri Lanka, etc., i amb els quals també es relacionaran. En principi, aquesta relació hauria de ser en japonès.
El projecte és el resultat de diversos anys de treball de l'Institut en l'ensenyament de la llengua i la cultura japonesa, una aposta educativa poc habitual a Catalunya i que ha acabat situant el centre com un referent en aquest àmbit.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Més coses, els metges tornaran a la vaga el 20 de maig i ja serà l'onzena jornada de mobilització des de l'octubre.
Metges de Catalunya recorda en un comunicat que les reivindicacions són les mateixes del primer dia: equiparar la jornada laboral, posar fi a les guàrdies de 24 hores i millores laborals i estructurals. En paral·lel, el sindicat ha activat la campanya Ni un minut més, que demana als metges que deixin de fer tota aquella activitat addicional i voluntària.
I obert ja des de les 7 de la tarda el període per sol·licitar invitacions per la vetlla de pregària que farà el Papa a l'Estadi Olímpic Lluís Companys el 9 de juny.
Les entrades són gratuïtes i es poden sol·licitar al web alcalamirada.cat des d'aquesta tarda a les 7 i fins al 17 de maig. Un cop processades totes les peticions, les entrades s'assignaran i s'enviaran per correu electrònic uns dies abans a la vetlla, que acollirà 40.000 persones a l'estadi.
En cultura, Girona es prepara per la 71a edició de Temps de Flors, que arrencarà aquest dissabte i homenatjarà Antoni Gaudí i Pau Casals en els seus espais més emblemàtics. Girona FM, Pau Villafañe.
La mostra floral s'estendrà del 9 al 17 de maig amb 141 projectes repartits en 113 espais de la ciutat. Una de les principals novetats d'enguany és que per primera vegada els quatre ponts del barri vell acolliran muntatges de forma simultània. Per evitar massificacions, el consistori ha redissenyat els recorreguts i habilitarà els ponts en diferents sentits. Gemma Geis és vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica de Girona.
Doncs Temps de Flors aprontem, doncs, això, no? Que veus avui amb moltíssims, doncs, voluntaris treballant, amb projectes que porten molts mesos, doncs, cuinant-se i celebrant, doncs, aquest any, doncs, a Girona, aquest any Gaudí amb les escales de la catedral, fent aquest reconeixement també al 150è aniversari del naixement de Pau Casals, els barris, doncs, arribant a Pau Casals, els quatre ponts, doncs, engalanats a la ciutat de Girona a través del voluntariat de la cooperació de molta gent. És això, al final, Temps de Flors.
Pel que fa als horaris, es mantindrà l'aposta de l'any passat d'obrir 17 espais de nit fins a les 11 entre setmana i fins a les 12 els dissabtes. Hi haurà concerts de petit format als vespres pensats especialment pels gironins.
I Barcelona seleccionarà 40 punts de la ciutat per situar-hi obres artístiques. El programa municipal d'impuls a l'art públic preveu dedicar monuments a Montserrat Caballé i Freddie Mercury, a la plaça de les Glòries, a Ildefons Cerdà i a Universitat. També a l'emprenedoria al districte 22 arroba. Fins al 2027 es produiran 6 peces d'art, 3 d'artistes consolidats i 3 d'emergents. David Navarro.
El programa municipal d'art preveu omplir de monuments Barcelona. El primer pas és localitzar els millors llocs per col·locar-los i per això l'oficina de l'arquitecte en cap prepara un mapa amb 40 localitzacions. Per l'any vinent, però, ja hi ha 3 propostes confirmades. Un monument dedicat a Montserrat Caballé i Freddie Mercury, que es posarà a la plaça de les Glòries, un altre en reconeixement a Ildefons Cerdà a la plaça Universitat i una peça d'art que abocarà l'emprenedoria al districte 22 arroba. 3 artistes consolidats s'encarregaran d'aquestes obres. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha explicat que l'objectiu és embellir la ciutat.
Convertir places i carrers de la nostra ciutat en un autèntic museu a l'aire lliure, amb peces escultòriques que siguin evocatives, que siguin representatives, que ressignifiquin els espais, que connectin amb la memòria de la ciutat i dels barris i que, sobretot, siguin accessibles pel conjunt de la ciutadania.
També s'obrirà un concurs per instal·lar 3 monuments d'artistes emergents a la ciutat, tot plegat amb un pressupost d'1,5 milions d'euros i supervisat pel Consell d'Art Públic, format per l'Ajuntament i els principals museus de la ciutat, com el MNAC, la Fundació Joan Miró o el MACBA.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. L'Europa i l'EM estan jugant la final de la Copa Catalunya Femenina de Futbol a Vilanova i la Geltrú. Ara mateix, primer i segona meitat, guanyant l'equip lleidatà. Europa 1, EM 3. A la primera federació masculina de futbol, en penúltima jornada, el Centre d'Esport Sabadell, que és segon, juga un quart de 10 de la nit al camp de l'Atlético Madrileño, que és tercer en un duel que podria ser decisiu per l'ascens. Escoltem l'entrenador arlequinat Ferran Costa.
Que ja estem pensant en masses coses, estem imaginant que ha de fer altres equips en 3 partits, que hem de fer nosaltres. Quan dic Gaudí no és Mr. Wonderful, tot és jauja, no, quan dic Gaudí és, hòstia, anem a ratans, anem a jugar contra un equipàs, volem ser millor que ells, estem lluitant contra equipassos, anem a ser millor que ells, punto.
A primera, l'Espanyol buscarà demà a Sevilla el triomf que l'apropi a la permanència matemàtica. Els blanquiblaus visitaran el Sánchez Pizjuán amb l'objectiu de trencar amb la mala dinàmica de 17 partits sense guanyar, davant d'un conjunt andalús que marca la permanència 2 punts per sota dels barcelonins. Escoltem l'entrenador Manolo González.
Tenim molt clar que demà guanyant donem un pas endavant gairebé definitiu, com qui diu, i estem convençuts a dins de sortir a guanyar el partit. No contemplem una altra situació. Després, partits et porten a 1.000 situacions, però tenint un partit normal per davant, nosaltres estem convençuts que si estem bé, i torno a dir el mateix, no cometem errors i donem de menjar al rival, demà segur que tindrem opcions per guanyar el partit.
I diumenge a les 9 de la nit arriba el clàssic més esperat dels últims anys, un Barça-Real Madrid que pot ser decisiu. De fet, els blaugranes alçaran el títol de Lliga si puntuen contra els blancs, que viuen uns dies convulsos després de la picabaralla entre Fede Valverde i Tchouaméni, que per cert han rebut una sanció econòmica de 500.000 euros, però cap sanció esportiva. Per tant, el francès podrà jugar al Camp Nou. Escoltem el davanter del Barça, Ferran Torres.
Si ja venim en bona dinàmica, pues el partit que és, jo crec que sempre és tot positiu, sempre suma més i anem a ser des del primer minut a guanyar el partit. Molt il·lusionats també per poder, pues, quan tant destancar el campionat de Lliga damunt contra el Real Madrid en el clàssic, pues la veritat que va ser un partit molt bonic.
En hoquei sobre patins, a 2:15 de la nit, hora catalana, el Vila-sana s'enfrontarà al Fraga a les semifinals de la Champions femenina. Demà el Barça jugarà contra el Benfica a les semifinals de la Champions masculina, i en handbol, l'Ali, el CAC7 Balomano Granollers ha quedat eliminat de la Copa de la Reina al partit de quarts contra el Rocasa Gran Canària.
Gràcies, Toni. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Calaix Actiu. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto, periodista i professor.
Començarem parlant d'una sèrie de Colegio Abbott, una sèrie que ha creat i que protagonitza Quinta Branson i que ja ha guanyat 4 premis Emmy. Amb l'estil del fals documental de sèries com The Office, ens mostra el dia a dia d'una escola pública de Filadèlfia, una escola molt petita que funciona amb una sabata i una espardenya i, sobretot, amb la voluntat dels mestres i el suport de la comunitat. Amb clau d'humor, molt d'humor, parla de problemes, molts problemes que es poden reconèixer també des d'aquí.
Okay, so if the store has 10 potatoes, right? And you take away 2 of them, how many potatoes would the store have left?
Janine, what did I say about taking my potatoes from the lunchroom?
But visual learning is so much better.
Well, guess what? Now you have 0 potatoes.
Amb tot molt més sarcàstic i un punt paròdic, i també una sèrie d'autor, English Teacher parla de la vida d'un institut amb professors, alumnes i famílies força particulars. Planteja situacions tan absurdes que són increïbles, tot i que són reconeixibles també i molt sovint molt versemblants.
Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto.
Anem ara al cinema amb La francesa a la classe de 2008 amb Laurent Cantet. El protagonista és un professor d'un institut multicultural de París i mostra les situacions de convivència i les friccions i el paper que juguen en tot plegat els docents. A Professor Lazard, una producció canadenca del 2011, un mestre substitut arriba a una escola primària després de la mort tràgica d'una professora. El docent ajudarà els alumnes a transitar aquesta pèrdua mentre mira de fer el mateix amb el i el que pot ser el seu futur imminent.
Sèries, pel·lícules, còmics i llibres.
I acabem amb dues pel·lícules més. La primera és l'Alemanya Lunada, en què un professor organitza un experiment per tractar l'autoritarisme que acaba marxant del seu control totalment. I l'última, un clàssic de 1995, Mentes Peligroses, amb Michelle Pfeiffer com a protagonista, interpreta una exmilitar que entra com a professora substituta en un centre de secundària de Califòrnia.
Is that true? If we want to die, shit, no. We want you to die. Is that true? Well, if it was between you and us,
tell you.
La classe no la rep gens bé, però ella provarà tot de mètodes poc convencionals per guanyar-se els seus alumnes. Una història aquesta basada en fets reals.
Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Sanitat confirma un cas sospitós d'antivirus a Alacant. Es tracta d'una dona de 32 anys que anava al mateix avió on va viatjar la dona holandesa que va acabar morint, Jordi Fortià.
El Ministeri també busca un segon passatger sud-africà que hauria passat 10 dies a Barcelona. El secretari de Salut Pública, Javier Padilla, confia que el test de la dona d'Alacant doni negatiu, com en el cas de l'hostessa del mateix vol.
Hay que decir que esto, entre otras cosas, muestra que existe solvencia y capacidad para la detección y el rastreo de los contactos, incluso a nivel internacional, no solamente a nivel dentro de nuestras fronteras.
Esquerra, els comuns i la CUP reclamen el cessament del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, arran de la presumpta infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de professors de Barcelona.
Tant aquests tres grups com Junts exigeixen explicacions urgents a Trapero al Parlament i de les conselleres d'Interior i Educació. García Berrio és diputat dels comuns.
El govern ha de ser implacable davant la presència d'agents infiltrats en una assemblea sindical que està preparant vagues, mobilitzacions i que fins i tot pot estar planificant quina és la seva estratègia de negociació amb el propi govern. Considerem que si el govern no pren mesures contundents en aquest sentit, tindrem un problema.
S'acaba la gratuïtat al servei ferroviari de Catalunya.
Avui és el darrer dia en què els serveis de Rodalies i mitjana de distància són de franc després de 3 mesos de gratuïtat. Usuaris i l'Associació per la Promoció del Transport Públic reclamen un servei de qualitat. Pol Méndez n'és el seu portaveu.
Podríem dir que avui tanquem un capítol molt nefast a la història recent de Rodalies amb el pagament de... i que es torna a pagar. Però considerem que quan el servei és de qualitat, el servei s'ha de pagar, en part, com passa amb el metro, com passa amb els autobusos interurbans.
El descarrilament d'un tren de mercaderies ha fet interrompre la circulació de la línia R8 de Rodalies entre Cerdanyola Universitat i Martorell.
Hores d'ara el servei continua fent-se amb autobusos alternatius.
En cultura, Girona es prepara per la 71a edició del Temps de Flors.
Arrencarà aquest dissabte i homenatjarà Antoni Gaudí i Pau Casals en els seus espais més emblemàtics.
Girona FM, Pau Villafañe.
Una de les principals novetats d'enguany és que per primera vegada els quatre ponts del barri vell acolliran muntatges de forma simultània. Gemma Geis és vicealcaldessa i regidora de promoció econòmica de Girona.
Doncs Temps de Flors aprontem doncs, això, no? El que veus avui amb moltíssims doncs, voluntaris treballant, amb projectes que porten molts mesos doncs, cuinant-se i celebrant doncs, aquest any doncs, a Girona, aquest any Gaudí amb les escales de la catedral, fent aquest reconeixement també al 150è aniversari del naixement de Pau Casals.
I en esports, Toni Castro, tenim en joc la final de la Copa Catalunya Femenina de futbol a Vilanova i la Geltrú.
Al minut 55, l'Europa ha aconseguit empatar a 3 la final que guanyava l'AEM de Lleida 0-3. Aquesta nit, l'Atlético Madrileño Sabadell, un duel clau en la lluita per l'ascens a la segona divisió, demà a primera, l'Espanyol que buscarà a Sevilla la victòria que l'apropi a la permanència matemàtica, i diumenge arriba el clàssic més esperat dels últims anys, un Barça-Real Madrid que pot ser decisiu. De fet, els blaugranes alçaran el títol de Lliga si puntuen contra els blancs. Per cert, el Madrid ha sancionat Fede Valverde i Tchouaméni per la picabaralla d'ahir amb una multa de 500.000 euros.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Aquesta situació de núvols i clarianes que tenim en moltes comarques i no acaba d'arrencar tampoc aquesta nuvolositat en forma de pluges, algun ruixadet molt local. S'ha produït, per exemple, al Barcelonès, als dos Vallesos, a Osona, en aquests moments al Pirineu Lleidatà o cap a les Terres de l'Ebre, però en general Estem parlant d'un cel més aviat carregat de núvols inactius que no pas d'una altra cosa. I la temperatura, que no s'ha acabat d'enfilar gaire. Per tant, un ambient agradable, però no pas molt calorós. El dissabte sí que tindrem canvis de situació. De fet, aquesta matinada i el dissabte molt d'hora, a les comarques de la costa de Tarragona i de Barcelona, hi haurà algun xafaguet, molt local en general. Però, en canvi, ja al llarg del dissabte els núvols augmentaran i durant la tarda les pluges s'escamparan per molts indrets, sobretot a les comarques de Girona i Barcelona. En el cas de Tarragona i Lleida, aquesta pluja serà molt més minsa i més localitzada. N'estem pendents a la xarxa?
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda, Lali. Doncs circulació ja pràcticament normalitzada a la xarxa viària, sense massa complicacions aquesta tarda de divendres. Bàsicament queda lentitud a la C58. Aquests últims 2 quilòmetres resisteixen entre Montcada i Reixac i Torre Baró, d'entrada al nus de la Trinitat, i també la Ronda Litoral de Barcelona, que continua presentant lentitud amb aturades entre el Fòrum i la Barceloneta de forma fragmentada en sentit Llobregat i puntualment molta lentitud al voltant de Zona Franca en sentit contrari. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Sanitat confirma un cas sospitós d'antivirus a Alacant. Es tracta d'una dona de 32 anys que anava al mateix avió on va viatjar la dona holandesa que va acabar morint. El Ministeri també busca una segona passatgera sud-africana que hauria passat 10 dies a Barcelona.
Aquest possible contacte, però, ja ha tornat a Sud-àfrica. S'està contactant amb el país perquè el busqui i li faci les proves oportunes. Pel que fa a la dona d'Alacant, està ingressada a l'hospital i presenta simptomatologia respiratòria lleu. Ja se li ha realitzat la primera prova, de la qual encara s'està pendent del resultat. En cas de sortir negativa, se li realitzaria una segona al cap de 48 hores per acabar de confirmar o desestimar la presència del virus. Finalment, l'OMS també ha confirmat avui que l'hostessa del vol ha donat negatiu d'antivirus.
I avui ha comparegut el secretari de Salut Pública, Javier Padilla, que amb tot confia que el test de la dona d'Alacant també doni negatiu. Jordi Casino.
Aquestes són les principals novetats de la crisi derivada del vaixell que segueix camí de les Illes Canàries i que ha posat en valor el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, que creu que segurament la dona d'Alacant en donarà negatiu i que assegura que demostren que es pot fer un seguiment molt acurat dels possibles infectats.
Hay que decir que esto, entre otras cosas, muestra que existe solvencia y capacidad para la detección y el rastreo de los contactos incluso a nivel internacional, no solamente a nivel dentro de nuestras fronteras. Hemos de decir que esto es algo habitual, que como hemos podido ver en las noticias en los últimos días, ya ha habido personas que habían tenido algún tipo de contacto en ese mismo avión con esa misma persona, que han comenzado con algún tipo de síntoma compatible, síntoma leve, respiratorio, que han sido ingresadas en un hospital para la toma de muestras y aislamiento y que con posterioridad se ha visto que era el test negativo. Es lo que ha ocurrido con la azafata del vuelo de KLM.
I pel que fa al vaixell, on viatgen 5 catalans, aquest arribarà en principi diumenge, tot i que podria fer-ho abans, a les Illes Canàries. Des d'allà tots els espanyols seran traslladats a Madrid, on està previst que facin una quarantena que serà obligatòria a l'Hospital Militar Gómez Ulla de la capital espanyola.
Gràcies, Jordi. Per cert, que l'Audiència Nacional ha desestimat el recurs de l'entitat que demanava paralitzar el desembarcament de l'Òndius a les Canàries.
El tribunal considera que no hi ha evidències que es comprometi la salut de la població espanyola.
I mentrestant, tots els experts coincideixen en llançar un missatge de calma i asseguren que, tot i que l'antivirus és més greu que la Covid, per la seva taxa de letalitat, el risc de contagi és molt més baix.
Així ho ha assegurat una de les cares més visibles durant la pandèmia del Covid-19, el doctor Antoni Villa, excap del Servei de Medicina Preventiva i Epidemiològica de l'Hospital Clínic. El doctor argumenta que, malgrat el record que tenim de la Covid-19, aquestes dues malalties no tenen res a veure.
Malaltia coneguda, un brot greu, perquè hi ha persones que han mort en una situació molt particular, amb un risc molt baix per la població general si es fan les coses com s'han de fer, que és com s'estan fent i es faran, i la Covid la tenim en el record, però no té res a veure, excepte que són dos virus que provoquen amb el que estem vivint en aquests moments, amb un focus mediàtic molt important, que això també augmenta. Malauradament, nosaltres diem que quan passem de les pàgines de salut a les de la política estem morts, i ens sembla que en aquest cas està passant això també, bàsicament.
L'expert ha assegurat que, tot i que el risc de contagi és baix, hi ha probabilitats de transmissió. En aquest sentit, el doctor ha reconegut que sí que hi ha certes similituds amb la Covid-19 i el mètode més comú és estar en contacte proper amb la infecció i contagiar-se'n a través de les secrecions respiratòries.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
L'altre titular del dia, Esquerra, els Comuns i la CUP reclamen el cessament del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, arran de la presumpta infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de professors de Barcelona. A més, tant aquests tres grups com Junts exigeixen explicacions urgents al Parlament de Trapero i de les conselleres d'Interior i d'Educació. Mont Carvajal.
Els Comuns i Esquerra Republicana són socis d'investidura de Salvador Illa, però la infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea educativa a Barcelona dimecres passat els ha tret de polleguera. Consideren que vulnera els drets fonamentals i per això han demanat que Josep Lluís Trapero plegui i que el govern s'expliqui. La CUP també ho vol. Jordi Albert és diputat d'Esquerra, Xavier Pellicer de la CUP i García Berrio dels Comuns.
O és que el que busca el director de la policia és criminalitzar els docents del nostre país? És això el que busca? I per això infiltra? Els vol situar l'analogia de grups terroristes? Perquè la normativa fa referència a aquests espais que van contra la seguretat pública.
El director de la policia ha de dimitir de forma immediata i ho ha de fer perquè fa allò que vol, com vol i quan vol. I ho ha demostrat en reiterades ocasions. Es nega a cap tipus de control democràtic i va absolutament per lliure passant totes les línies vermelles.
El govern ha de ser implacable davant la presència d'agents infiltrats en una assemblea sindical que està preparant vagues, mobilitzacions i que fins i tot pot estar planificant quina és la seva estratègia de negociació amb el propi govern, considerant que si el govern no pren mesures contundents en aquest sentit, tindrem un problema.
Junts ha dit que el govern està absolutament superat pel conflicte educatiu i els Mossos han dit que respecten el dret a reunió, a vaga i la llibertat sindical, però que poden recollir informació relacionada amb els conflictes laborals i socials per valorar amenaces i riscos i s'han mostrat disposats a explicar-ho als grups parlamentaris.
I els sindicats convocants de les vagues educatives s'afegeixen a la reclamació i demanen al president Salvador Illa que els convoqui per negociar abans de dimarts, dia d'aturada a tot Catalunya. Avui han anat al Parlament per exigir-ho. Mont.
Els sindicats de la vaga d'ensenyament, USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical també estan d'acord que Josep Lluís Trapero ha de dimitir i han exigit al president Salvador Illa tornar a negociar abans de dimarts, dia de vaga d'ensenyament a tot Catalunya. Ho ha explicat el portaveu d'USTEC, Andreu Mombrú, després de reunir-se al Parlament amb Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP.
Que els conflictes no es resolen amagant-se, que els conflictes no es resolen intentant dividir les forces sindicals, que els conflictes no es resolen amb cortines de fum, com posar els Mossos a les escoles i que, evidentment, els conflictes no resolen amb repressió, infiltrant policies a les assemblees de treballadors i treballadores. I, per tant, fem un emplaçament directe al president de la Generalitat. El dia 12 tenim una vaga a tot el país, a l'educació. Abans del dia 12 li demanem que seguin a negociar.
Els sindicats han explicat que després de les manifestacions per vaga del mes de març, els Mossos van identificar càrrecs sindicals. Es van fer escorcolls als vehicles i registres personals i han dit que en reunions o actes que no havien anunciat hi han aparegut agents dels Mossos d'Esquadra, fet que els fa sospitar que les infiltracions de Mossos són habituals.
Avui és el darrer dia de gratuïtat a Rodalies i mitjana distància després de 3 mesos. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar per viatjar en tren a Catalunya, de manera que ja no seran vàlides les targetes que va repartir Renfe sense cost. Anna Ruiz.
Alguns no n'eren conscients i altres apostarien per allargar la gratuïtat fins al retorn absolut de la normalitat en el servei. Altres usuaris, però, consideren que el centre de l'anàlisi és pagar per un transport de qualitat.
La veritat és que no n'era conscient, no sol agafar el Rodalies, per tant, he aprofitat avui poc més.
Yo entro a las 10, salgo a las 7 de la tarde de mi casa para llegar puntual y me parece que hasta que la frecuencia no sea la misma, sería lo adecuado cobrar cuando las cosas estén hechas.
La qüestió no és pagar o no pagar, és que funcioni.
Una lectura que comparteix l'Associació per a la Promoció del Transport Públic. Pol Méndez és el seu portaveu.
Podríem dir que avui tanquem un capítol molt nefast a la història recent de Rodalies, amb el pagament de... i que es torna a pagar. Però considerem que quan el servei és de qualitat, el servei s'ha de pagar, en part, com passa amb el metro, com passa amb els autobusos interurbans.
La recuperació del més del 90% del servei ferroviari coincideix amb la fi de l'activitat de Rodalies.
I el descarrilament d'un tren de mercaderies ha fet interrompre la circulació de la línia R8 de Rodalies entre Cerdanyola Universitat i Martorell. Hores d'ara, el servei continua fent-se amb autobusos alternatius.
Han sortit de la via la locomotora i el primer vagó del comboi, tot i que no s'han de lamentar ferits. Renfe ha allargat el servei alternatiu per carretera ja existent per cobrir el tram afectat, mentre els trens inicien i finalitzen el recorregut a l'estació de Cerdanyola UAB.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més coses. Els metges tornaran a la vaga el 20 de maig i ja serà l'onzena jornada de mobilitzacions des de l'octubre.
Metges a Catalunya recorda en un comunicat que les reivindicacions són les mateixes el primer dia: equiparar la jornada laboral, posar fi a les guàrdies a 24 hores i millores laborals i estructurals. En paral·lel, el sindicat ha activat la campanya Ni un minut més, que demana als metges que deixin de fer tota aquella activitat addicional i voluntària.
I obert ja des de les 7 de la tarda el període per sol·licitar invitacions per la vetlla de pregària que farà el Papa a l'Estadi Olímpic Lluís Companys el 9 de juny.
Les entrades són gratuïtes i es poden sol·licitar al web alcalamirada.cat des d'aquesta tarda a les 7 i fins al 17 de maig. Un cop processades totes les peticions, les entrades s'assignaran i s'enviaran per correu electrònic uns dies abans a la vetlla, que acollirà 40.000 persones a l'estadi.
Més qüestions. Salvador Illa ha inaugurat aquesta tarda la nova promoció de 110 pisos de lloguer assequible que s'han construït a Calafell, al Baix Penedès. Es tracta de dos blocs que s'han aixecat en terrenys de titularitat municipal gràcies al finançament de l'Institut Català de Finances i una subvenció dels fons europeus Next Generation. Ràdio Televisió del Vendrell, Marc Guitart.
Els 110 pisos es van començar a construir ara fa 2 anys i han tingut un cost de 14 milions d'euros, 11 dels quals provenen d'un préstec de l'Institut Català de Finances a l'empresa constructora Rubau. La promoció està situada a mig camí dels nuclis del poble i de la platja de Calafell i es van adjudicar amb una concessió i un dret a superfície de 75 anys. Durant la seva visita, Salvador Illa ha destacat aquest projecte com un clar exemple de la col·laboració entre l'administració pública i l'empresa privada.
És el més transformador que hi ha, juntament amb la regularització de persones que no tenen papers. Canvies la vida d'una persona. Hauria d'haver-hi més gent, més grups empresarials, més grups de construcció que, diguem-ne, s'arremenguessin i s'hi posessin. Jo ho demano, això, ho demano. Guanyant-se la vida, si això ningú discuteix, però treballant conjuntament amb l'administració per fer una política d'habitatge que pugui garantir als ciutadans de Catalunya accés a l'habitatge.
Els 110 pisos s'adjudicaran mitjançant una borsa d'habitatge on s'han inscrit les famílies interessades. El seu cost mensual oscil·la entre els 545 euros dels habitatges més petits i els 778 dels més grans.
L'aeroport de Sabadell acull entre avui i demà 6 vols parabòlics amb avioneta per experimentar amb la microgravetat. És en el marc de 2 projectes internacionals de recerca, càrrec de la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat de Londres, on hi participaran 6 científiques del projecte Hipàtia. Ràdio Sabadell, Pere Gallifa.
En total es faran 6 vols amb un avió acrobàtic perquè les científiques puguin experimentar diferents situacions de microgravetat. Un dels objectius és saber com una exposició llarga a aquestes condicions pot fer canviar l'organisme de cara a futures expedicions espacials a la Lluna o a Mart. Antoni Pérez Poc és el professor que dirigeix l'experiment de la UPC.
L'experiment, de fet, és molt senzill. Les participants del vol porten 2 rellotges intel·ligents amb els quals el que fem és gravar dades biomèdiques durant el vol. I això ens serveix per validar uns models computacionals que estem realitzant, i hem dit l'acrònim SNELME, que el que vol dir és estimació a llarg termini dels efectes de la microgravetat al sistema cardiovascular.
Des de la Universitat de Londres s'aprofitaran els vols per conèixer els efectes sobre el cervell de les condicions d'ingravidesa. En cada enlairament es faran 15 paràboles de vol que permetran a les científiques experimentar entre 8 i 10 segons de microgravetat.
Uns 600 alumnes d'una 20ena d'instituts catalans han commemorat avui el Dia d'Europa en una jornada lúdica i pedagògica a Barcelona.
Una commemoració que s'ha centrat en els reptes de les institucions europees per donar a conèixer el projecte comunitari entre el jovent, amb el desafiament de la desafecció política i l'amenaça de l'expansió de l'extrema dreta.
Sí, segons la darrera enquesta del CEO, més de la meitat dels catalans admet no saber ben bé què fa la Unió Europea. Aquesta desconeixença del projecte europeu encara és més gran entre els joves, un segment de la població en què creix també la desafecció política amb l'amenaça creixent de l'expansió de l'extrema dreta per les xarxes socials. Reptes que les institucions europees entomen amb la mirada posada en els ciutadans que tindran dret a vot d'aquí a uns anys i que són el futur del projecte europeu, que influeix en el 70% de les lleis que s'aproven al Congrés dels Diputats. Diana Riba, vicepresidenta de la Comissió d'Educació del Parlament Europeu, dona la seva recepta per capgirar-ho en declaracions a la xarxa.
Seguir-ne parlant, seguir veient-ho i, sobretot, i jo crec que un dels missatges centrals actualment pels joves és que avui en dia la democràcia també ens la juguem en els espais de xarxes socials. I aquestes xarxes socials, evidentment, tenen un interès perquè creixi l'extrema dreta. Per tant, quan ens afrontem a les xarxes socials, saber que allò que està viralitzat hi ha un interès polític al darrere.
Riba ha assistit a la commemoració del Dia d'Europa, que se celebra demà, en què han participat uns 600 alumnes del programa Escoles Ambaixadores del Parlament Europeu, un programa que té per objectiu, precisament, ampliar el coneixement del projecte europeu entre els més joves des de fa una dècada.
I creix el malestar entre els municipis per la manera com s'està desplegant el Pla Territorial per la implantació de les energies renovables, el Plater. Aquest divendres al vespre, Verges acull una trobada de representants municipals per compartir preocupacions. Anem cap allà, Televisió Costa Brava. Raül Martín, bona tarda.
Bona tarda, doncs sí, aquesta reunió ja ha començat i porten al voltant de 3/4 d'hora. Ja són més d'una setantena d'alcaldes i alcaldesses i també representants polítics de comarques gironines i concretament de l'Empordà per explicar el Pla Ter que planteja la Generalitat de Catalunya. Afirmen que és la segona trobada que fan tots aquests representants, també d'associacions, i el que pretén aquesta reunió és que vol informar totes les persones assistents sobre les afectacions que hi haurà i la problemàtica d'instal·lar aquestes energies renovables. Asseguren també que no estan en contra d'aquestes energies, però no són ni el lloc ni les mesures adients per instal·lar els 4 aerogeneradors de 200 metres d'alçada entre la Tallada d'Empordà i Bellcaire d'Empordà i també les plaques solars al municipi de Torrent. Aquesta reunió, com bé dit, ja ha començat, s'estan parlant tots els representants i posant els punts sobre què volen enviar a la Generalitat i té l'objectiu de presentar-se un document per intentar canviar el Pla Ter que es planteja per abans del 2030.
Moltíssimes gràcies, Raül, des de Verges. En cultura, Girona es prepara per la 71a edició de Temps de Flors, que arrencarà aquest dissabte i homenatjarà Antoni Gaudí i Pau Casals en els seus espais més emblemàtics. Girona FM, Pau Villafañe.
La mostra floral s'estendrà del 9 al 17 de maig amb 141 projectes repartits en 113 espais de la ciutat. Una de les principals novetats d'enguany és que per primera vegada els quatre ponts del barri vell acolliran muntatges de forma simultània. Per evitar massificacions, el consistori ha redissenyat els recorreguts i habilitarà els ponts en diferents sentits. Gemma Geis és vicealcaldessa i regidora de promoció econòmica de Girona.
Doncs Temps de Flors aprontem, doncs això, no? Que veus avui amb moltíssims doncs, voluntaris treballant, amb projectes que porten en molts mesos doncs, cuinant-se i celebrant doncs, aquest any doncs, a Girona, aquest any Gaudí amb les escales de la catedral, fent aquest reconeixement també al 150è aniversari del naixement de Pau Casals, els barris doncs, arribant a Pau Casals, els quatre ponts doncs, engalanats a la ciutat de Girona a través del voluntariat i de la cooperació de molta gent. És això al final Temps de Flors.
Pel que fa als horaris, es mantindrà l'aposta de l'any passat d'obrir 17 espais de nit fins a les 11 entre setmana i fins a les 12 els dissabtes. Hi haurà concerts de petit format els vespres pensats especialment pels gironins.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. L'Europa i l'AM de Lleida estan jugant la final de la Copa Catalunya Femenina de Futbol a Vilanova i la Geltrú ara mateix. Minut 30 de la segona part, per tant, tram final del partit. Europa 3, AM 3. Una final que les lleidatanes guanyaven 0-3. Per tant, ara mateix marxaria la pròrroga. Més futbol a la primera federació masculina en penúltima jornada i el centre d'esport Sabadell, que és segon, juga a 21:45 aquesta nit al camp de l'Atlético Madrileño. Tercer en un duel que podria ser decisiu. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
La fórmula de l'èxit és tan atractiva com simple. Si el conjunt arlequinat guanya, deixarà fora de la cursa pel primer lloc els madrilenys, s'assegurarà la segona posició com a mínim i posarà pressió al líder eldense. En cas contrari, l'escenari se li posaria molt a favor al conjunt aldenc, que visita diumenge el CUE, el filial del Sevilla. Ferran Costa, el tècnic del centre d'esports, demana un cop més centrar-se en el partit del seu equip.
Ja estem pensant en masses coses. Estem imaginant que té altres equips en tres partits que hem de fer nosaltres... Anem a... Quan dic Gaudí no és Mr. Wonderful, tot és jauja, no, quan dic Gaudí és, hòstia, anem a ratans, anem a jugar contra un equipàs, volem ser millor que ells, estem lluitant contra equipassos, anem a ser millor que ells, punto.
Tota la plantilla ha viatjat cap a terres madrilenyes, incloent-hi el sancionat Kaiser i els lesionats. A la convocatòria podrà tornar David Estals després de perdre's l'últim compromís per acumulació de targetes. El xiulet inicial a Alcalà a 9:15 de la nit.
A primera divisió, l'Espanyol buscarà demà a Sevilla el triomf que la pròpia la permanència matemàtica. De fet, els blanquiblaus visitaran el Sánchez Pizjuán amb l'objectiu de trencar amb la mala dinàmica de 17 partits sense guanyar contra un conjunt andalús que marca la permanència 2 punts per sota dels barcelonins. Escoltem l'entrenador Manolo González.
Sobretot estar partit ficats, estar centrats al futbol, que és el que toca demà, no perdre els papers, no entrar en històries que no són del joc, i també aprofitar pues, aquest ambient per fer-lo capgirar, que això també pot passar al partit, que això ningú ho contempla i també pot passar dins del mateix partit. Llavors hem de sortir molt ficats al partit, no donar vida al rival, sobretot, que si volen tenir vida que se la guanyin, i sortir molt ficats a fer el nostre partit i convençuts.
I diumenge a les 9 de la nit arriba el clàssic més esperat dels últims anys, un Barça-Real Madrid que pot ser decisiu. De fet, els blaugranes alçaran el títol de campions de Lliga si puntuen contra els blancs, que viuen uns dies convulsos després de la picabaralla entre Fede Valverde i Tchouaméni, que han rebut una sanció econòmica de 500.000 euros per part del seu club, però cap sanció esportiva. Per tant, el francès podrà jugar al Camp Nou. A la tercera federació masculina de futbol, diumenge a 12:45 es disputa l'última jornada amb la lluita per la promoció d'ascens i de descens, que viurem en directe a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. En hoquei sobre patins, aquesta nit a 10:45, hora catalana, el Vila-sana s'enfrontarà al Fraga a les semifinals de la Champions femenina, i demà el Barça jugarà contra el Benfica a les semifinals de la Champions masculina a les 5 de la tarda. I en handbol, el CACSET Balonmano Granollers ha caigut eliminat de la Copa del Rei a Sant Sebastià al partit de quarts de final contra el Gran Canària 29-26.
Gràcies, Toni. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos i tornem dilluns, com sempre, a la mateixa hora. Que passeu molt bona tarda i molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Tothom té un amic que fa coses, o pinta, o fa música, o bé passa gana. Potser somia en gran, potser no es vol fer gran, inverteix tota pela que guanya. Reunions a les 12, concerts a les 12, doble com la Hannah Montana. Actors servint copes, fent hores i hores, la vida d'artista és precària i toda mi gente se mueve. Com poden se busquen los cheles, cuidado no sente de un jefe. Que tens fora el curro, el teu propi projecte, toda mi gente se mueve. Com poden se busquen los cheles, surten per la ràdio i la tele, que al vespre se queden doblant fins al cierre. Soc un famós català, felicito el cumple de cocina. Vip a tots els festivals i d'empalme cap a l'oficina. I toda mi gente se mueve, com poden se busquen los cheles, perquè soc un famós català, sempre és municipal la piscina.
Amb una mà llegeixo a Twitter que de salvar el català, i amb l'altra mà pregunto al compi si s'ha d'acabar de dutxar, i em crida, vaig, ja vaig, artista, ara et dono un cop de mà a copiar, com fa un bon artista, aquesta melodia. I toda mi gente se mueve, com poden se busquen los cheles, cuidado no sente el jefe, que tens fora el curro el teu propi projecte. I toda mi gente se mueve, com poden se busquen los cheles, surten per la ràdio.
radio y la tele y al vespre se queden doblar fins al cierre. Soc un famós català, felicito, cumple la cocina. Viva tots els festivals i l'empalme cap a l'oficina. I toda mi gente se mueve, com poden se busquen los seres. Perquè soc un famós català, sempre és municipal la piscina.
No sé dir que no ha invitacions al dimecres d'Apolo. M'estalvio l'entrada, però tota la nit pagant combinats com un to. No sé dir que no un podcast d'estudiants i que és promo. A sortir sempre vaig al paral·lel, avui listening party del FOMO.
Soc un famós català, felicito, complet a cosina. Vip a tots els festivals, siguen palme cap a l'oficina. I toda mi gente se mueve, com poden se busquen los cheles. Perquè soc un famós català, sempre és municipal la piscina. Soc un famós català, felicito, complet a cosina. Vip a tots els festivals, siguen palme cap a l'oficina. I toda mi gente se mueve, com poden se busquen los cheles.
Calla, calla, que m'han etiquetat un reel de la meva. Hoy se come.
La xarxa de comunicació local.